A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
Molt bona vesprada. Comencem l'hora del medi ambient. Anem a parlar amb qui al llarg dels darrers 16 anys ha sigut president del Consell de Protecció del Parc Natural de la Font Roja. Anirem d'excursió i descobrirem també algunes propostes per als propers dies. Abans, però, anem amb la música de la natura. Paco Pascual, bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Per on mos portes avui?
Avui se n'anem a passejar a la muntanya. La colina sombreada, del compositor argentí Alberto Williams. Quique, crec que no ha sigut gens difícil imaginar-se aquest passeig a l'ombra dels arbres, escoltant aquesta refrescant música.
I tant que no, i no serà perquè no m'hi si voltes a caminar per la muntanya, eh?
Sí, sí, sí que és de veres.
Paco, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
La setmana que ve, Quique.
Adéu. Bon dia.
L'hora del medi ambient. La natura a les ones.
Rafael Ferrandiz, molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Durant 16 anys ha sigut el president del Consell de Protecció del Parc Natural de la Font Roja. Recentment ha deixat el càrrec. Una decisió que ens dia, fora de micro, que començava a rondar-li per cap quan portava 4 o 5 anys. I n'han passat 16.
Sí, efectivament, a partir del quart o quin any que estava exercint el càrrec, pues, em vaig plantejar per una qüestió de sentit comú i de principi, pues, que el que comença deu d'acabar, i que 5 anys és un temps que en el meu cas, pues, considerava que era lo lògic i lo correcte. És un mandato, sempre un mandato. Però després, pues, espera un poc més, espera un poc més, i esperant arribem, pues, al número de 16 anys, que va haver un moment en què necessàriament pues, hi havia que posar punt final. El que comença acaba i el temps estava concluït ja.
Què s'emporta d'això? Experiència en el càrrec?
Em porta verdaderament en el meu cas personal, una riquea absoluta en tots els sentits, com a experiència, com a coneixements, com a vivències, i també, pues, l'haver tingut la possibilitat i el privilegi, perquè es tracta d'un privilegi, pues, de formar part d'un Consell Rector que té pues, en les seues mans el com diu el nom del Consell, el protegir, Consell Protector, Consell de Protecció del Parc Natural de la Font Roja, protegir, que en definitiva és el lema i la raó de ser del Consell, pues, d'un espau natural tan volgut, en aquest cas en les nostres terres, com és la Font Roja.
Què representa per a vostè la Font Roja?
Jo crec que la Font Roja, per a mi com per a qualsevol alcoià, representa pues, part de la nostra història, part de la religió, la llegenda, lo popular, l'entorno. És a dir, que no solament es tracta d'una zona geogràfica magnífica i dotada en tots els sentits i qualificadíssima, sinó que hi ha algo més, i és que conflueix lo popular, lo històric, la religió. És a dir, que està la part religiosa en la Mare de Déu dels Lliris, està després la part que en el seu dia va ser, diguem, comercial, estan les caves que nutrien de neu al peix de la costa, està després eixa voluntat dels alcoians de no haver-la parcel·lar quan podria haver segut parcel·lar. Estem parlant de molts anys darrere, i avui en dia, pues, ha arribat en els masos típics que existien i que continuen existint, etc. I això li se suma, pues, el valor natural que no es pot ni siquiera dubtar, que és una riquea del nostre patrimoni natural.
Com arriba Rafael Ferrandiz a presidir aquest Consell de Protecció?
Pues per una regla de tres molt, molt simple. Jo havia concluït el 5 anys, si no recordo mal, de degà del Col·legi d'Advocats, i en aquells moments van ser fetges molt pròximes, un bon amic que per aquell moment militava o tenia algo que veure en Unió Valenciana, em va quedar a prendre un cafè i em va dir: Rafael, tu estaries interessat en accedir a la presidència del Parc Natural de la Font Roja? Pues, deixa'm que m'ho pense. Vaig consultar en ma casa, la meva dona, un pare havia faltat, en els meus familiars, i jo crec que al dia següent vaig dir sí, avant, i això és el motiu d'estar i res, i d'ahir són 16 anys que han passat, però va ser per vincul, el vincul, l'oferir-me el càrrec va ser per el vincul d'amistat.
Mm-hmm. Han sigut 16 anys on s'ha aprovat el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Font Roja, és a dir, la normativa de protecció, es va obrir el Centre d'Educació Ambiental, després va estar tota la polèmica de l'hotel i ara també ha estat la polèmica que ha envoltat el projecte de l'Espanyola.
Sí, en estos 16 anys, pues, com en un període tan extenso, necessàriament ha d'haver un poc de tot, però des del punt de vista de lo que és la normativa, pues, evidentment es van aprovar, perquè a més, quan jo arribé com a president, poc temps després el Tribunal Supremo declara la nul·litat, i si no em falla la memòria, de lo que entonces era el Pla Rector, després substituït per el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals, i es va aprovar la normativa fundamental del parc, i en els seus pendents, que lògicament, pues, el temps es donarà eixida des del punt de vista de normativa. I després, evidentment, pues, va arribar l'hotel, i en tot el que va suposar pues, per el pas del Consell, i ara pues, està sobre la qüestió del Consell pues, tot el del polígono de la Canal, etc. Evidentment, és dir, que són molts anys de feina i lògicament té que haver contingut.
La més convulsa o la més complicada va ser precisament la de l'hotel per la pressió social que es va generar.
L'hotel evidentment va suposar un, no dic un problema, però sí una situació en la que es va treballar moltíssim, moltíssim, i al principi jo recorde que l'hotel, quan comença, pues, va tindre en la primera votació, m'atreveixo a dir, una no aprovació o un rechaç majoritari, mentre que després d'any i pico o dos o tres de molta feina i de revisar, es van modificar els projectes, que en un primer moment es projectava un hotel de dimensions prou més grans de les que jo pense que serien les lògiques i les considerables. Tot això es va reduir, es va arribar a un punt on jo crec que hi havia un equilibri entre el que podia ser la protecció del parc i una instal·lació d'esta naturalea, i en canvi va tindre una aprovació, diguem, majoritària, encara que el Consell l'únic que informa és d'una manera no vinculant. Uh-huh. És un òrgan col·legiat que les decisions del Consell no són vinculants, però hi ha que tindre-les presents, perquè el Consell, per la seva particularitat dels membres que el composen, pues, diguem que podem estar representat tota la societat civil. Jo crec que això és una de les qüestions més singulars del Consell.
Pensa que este tipus d'òrgans hauria de tindre un caràcter vinculant en les seues decisions per la pluralitat de veus que el composen?
Jo crec que això seria difícil perquè els executors són els polítics i no és el Consell, però sí que li dona una autoritat, jo crec que molt important en el moment de ser escoltat, perquè hi ha que pensar que en el Consell estan, primer, els ajuntaments de les poblacions vinculades, en aquest cas és Alcoi i Ibi, després estan institucions importants, la universitat, estan després les institucions de base vinculades al Consell, caçadors, propietaris, ecologistes, estan després les institucions polítiques que tenen que veure. Entonces això és una espècie de societat civil on està abarca tot, i que hi ha que pensar que quan el Consell arriba a un consenso en una determinada qüestió, pues això veu, lògicament, per les bases que formen el Consell, pues, no veu autoritzar. Jo ho entenc així, en aquest cas. Crec que molt autoritzar.
Mm-hmm. I independentment d'allò que ha transcendit o que hagi pogut ser més polèmic, es queda en alguna qüestió particular d'aquestes vivències de 16 anys com a president del Consell Rector?
Seria molt difícil buscar el moment o l'anècdota. Jo crec que el més important, en aquest cas, per a mi seria que quan jo arribi al Consell, estic parlant de fa 16 anys, complits, eren moments molt difícils. Estava de director conservador, el càrrec tècnic del Consell, José Luis Miñana, al poc temps va arribar Juan Luis Albors, i eren moments de molta dificultat, hi havia molts problemes, inclús hi havia procediments judicials, etcètera, i allò va crear un ambient difícil. En el pas del temps, aquest ambient es va superar, i respectant la posició de cada un i la veu de cada un, que ha sigut absolutament ferma en tots els sentits, i cada un ha defès els interessos que a títol particular devia defendre i mostrar la seva opinió, però des d'un ambient absolutament dedicat al treball, en sossiego, en tranquil·litat i en responsabilitat. I aquest ambient és el que jo m'enduc com a recuerdo del Consell.
Rafael Ferrandiz, president durant els últims 16 anys del Consell de Protecció del Parc Natural de la Font Roja. Enhorabona per la feina i moltíssimes gràcies.
Gràcies i bon dia.
Guillem Torres i Berea, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Avui marxem de nou fins a Bèrnia.
Sí, avui, bueno, no n'hi ha dues excursions que no n'hi hagi una tercera. Bueno, pues esta seria la tercera, el tercer recorregut, que ja ho vam comentar quan vam estar parlant del Bèrnia, de que n'hi havia varios recorreguts i bueno, en este cas pues, en tenim tres, i este seria el tercer. En concret és el recorregut circular que té esta serra. A més, és un recorregut que va permetre, mos permet agarrar i fer tota la formació alpina que té el que és la Serra del Bèrnia, que té alguna cosa de dificultat, pues, aleshores, en este recorregut, esta dificultat es queda com a segon terme, perquè no anem a pujar fins al cim, sinó que anem a fer-li una volta. Aleshores, anem a veure tota la espectacularitat que té tota aquesta serra, però ja d'una manera pues, més suau. De totes les maneres, també, parlant de lo que pugui ser suau, pues, bueno, pues, quan entrem en la zona de Pedregal, pues, és una zona un poc delicada i bueno, pues, tenim que estar una miqueta preparats. Bueno, aleshores, anem a començar el recorregut, anem a passar per els punts emblemàtics, anem a passar pel forat del Bèrnia i anem a passar pel fort del Bèrnia, que ja vam estar explicant de la història del fort, i també vam estar parlant del forat del Bèrnia, que és un lloc on ens permet passar d'una banda a una altra de la serra mitjançant este forat, al voltant d'uns 20 metres de llargària. Bueno, pues aleshores anem a col·locar-nos en el que són les cases del Bèrnia, així ja deixem el nostre vehicle aparcat i el que anem a agafar és una pista, en principi anem a agarrar una carretera asfaltada que a poc a poc porta direcció sud-est i que poquet a poquet, a pocs metres d'haver començat a caminar per la carretera asfaltada, anem a trobar-nos en pista forestal. El nostre primer objectiu serà plegar fins a la font del Bèrnia, que així anem a tardar al voltant d'uns 15 minuts, més o menys. Anem a reconèixer la font perquè bueno, és una xicotiua zona d'àrea recreativa i que està arreglada. En aquest punt, en la font, anem a deixar el que és la pista forestal i el que anem a agafar és un sender. Tot el recorregut el tenim marcat com a sender homologat, en pintura de color blanc i groc, i això és un punt important perquè anem a seguir les marques de pintura i van a portar-nos al lloc que ens interessa. Bé, una vegada abandonem la font, anem a agarrar la senda molt ben definida, com he dit abans, ben senyalitzada i en sentit ascendent, en forta pendent. Anem a apropar-nos fins a lo que són les parets verticals de la vessant nord de lo que és la Serra del Bèrnia. Anem a tocar ja pràcticament les parets verticals, anem a caminar al costat d'elles fins que pleguem el forat. El forat anem a identificar-lo perfectament. És una cova i, bueno, pues això és una cova que en principi és algo baixeta perquè ens tocarà travessar-la amb ponatge i això, 20 metres de profunditat i ens permet passar a l'altra vessant de la Serra del Bèrnia, ja en la vessant sud de lo que és la muntanya. Hem tardat al voltant d'uns 50 minuts des que hem eixit des de les cases del Bèrnia fins que hem aplegat ací al forat. Així ara es comencem a caminar per zona de Pedregal i inclús anem a perdre altura a mesura que anem caminant perquè el que intenta el camí o la senda intenta és fugir de les parets verticals. Entonces va a fer baixades i pujades curtes, però vaja, va a mantindre pràcticament l'altura. El camí va ser algo incòmodo a mesura que anem caminant perquè anem a encontrar-nos en algunes ocasions en alguns caos de pedres. Són blocs de pedres grans que s'han després de les parets verticals i que queden allí enmig de la serra i la senda passa per enmig d'elles. Aleshores, un camí algo incòmodo, però bueno, ben senyalitzat i per mig del pedregal. El nostre objectiu va ser aplegar fins al fort del Bèrnia. Així anem a tardar al voltant. Sí, sí que no m'arriesgo a dir un horari perquè cada un va aportar una marxa en concret perquè el terreno és algo accidentat i entonces, però bueno, al voltant d'una hora hi ha algo des de que hem eixit des del forat del Bèrnia i des de que hem eixit des de les cases del Bèrnia, pues així tindrem al voltant d'unes 2 hores, 2 hores 10 minuts, 2 hores 15 minuts, bueno, depèn de, però bueno, més o menys això. Una volta estiguem en el fort d'Alvèrnia, anem a veure ja pràcticament el que és la pujada fins al cim, que el desestiment, perquè el que ens interessa és fer el recorregut circular, i nosaltres anem a seguir les marques del PR, les marques homologades, direcció cap a l'oest, i veurem com la senda a poquet a poquet va fent un gir i se n'anirà direcció nord, i aplegarem a el que és el Coll de l'Espre. El Coll de l'Espre és un collau on agafa el nom del pico que tenim a la nostra esquerra. És un pico que no passarà desapercebut perquè acaba en punta, és a dir, és molt, molt accidentat. És el cim de l'Espre, doncs, bueno, el coll també agafa el mateix nom. La senda ja ha girat completament, porta direcció nord, sentit descendent, en forta baixada, però en una senda molt ben definida, fins que pleguem el Coll de l'Orenga. Així ja anem a girar, així girarem ja cap a l'oest i anem a seguir el sender ja pràcticament fins que apleguem a les cases d'Alvèrnia sense cap tipus de problema. Abans d'aplegar, doncs, entrarem en una pista forestal que és la que va a dur-nos mitjançant una zona de cultius, d'almerlers i de vinyes, fins que apleguem a les cases d'Alvèrnia. En total, es calcula un temps del voltant de 3 hores, 3 hores 10 minuts, però ja dic, entre cometes, perquè depèn del ritme que portem, sobretot en la zona de Pedregal, que és una zona que tenim que anar, pues, cada un porta una velocitat determinada, pues, bueno, però bueno, 3 hores, 3 hores i un quart és el recorregut que tenim circular dins de lo que és l'Alvèrnia.
Un bon recorregut per tal de conèixer aquesta serra, la serra d'Alvèrnia, que hem recorregut amb Guillem Torres i Perea. Moltíssimes gràcies.
A tu, Quique.
L'hora del medi ambient.
Entrem a la recta final de programa. Saludem avui a Gavi Sánchez. Molt bona vesprada.
Bona vesprada, Quique.
Per tal de fer les valoracions setmanals, comencem per l'aplaudiment.
L'aplaudiment al nou programa de divulgació científica i ambiental, a nivell d'usuari, podem dir, per entendre's, que ha posat en marxa Radio Televisió Espanyola. En un bon horari, per aixina tota la família puga veure'l. Possiblement, si no canvien, els 8:30 tots els dies tenim eixa fita. Segons el seu presentador, Jacob Petrus, bueno, vols que l'escoltem a veure què
sí, sí, diu els continguts? Que siga ell el que explique en què consisteix Aquí la Tierra.
¿Qué es Aquí la Tierra? Bueno, pues es un programa en el que todos los días vamos a hacer una foto de nuestro planeta. Vamos a intentar contarle a la gente las cosas que pasan aquí como si nunca hubiesen vivido en la Tierra. Algunas las sabemos, por ejemplo, entre la agricultura y el clima. Otras las intuimos, como por ejemplo la relación entre el clima y la salud. Vamos a descubrir muchas cosas, nos lo vamos a pasar muy bien. Hablaremos de la sequía, de las olas de calor, de cuando lleguen temporales, de las noticias de cambio climático. Por supuesto, tendremos reportajes, la almadraba o que son las médulas, o como por ejemplo en nuestro país hay criaderos de mariquitas, por ejemplo, para combatir los pulgones en los cultivos y hacerlo de una forma un poquito más ecológica. También tendremos algunas mucho más curiosas como experimentos muy sencillos, muy caseros, que se puedan hacer con instrumentos, con material que tengamos en casa, y demostraremos cómo el aire caliente asciende y, cómo no, participación ciudadana, porque aquí todos estamos rodeados por el clima. Una de las secciones con las que yo empiezo con mucha ilusión es nubes que se parecen a cosas. Queremos jugar a eso muchos días a la semana y que nuestros espectadores nos envíen sus fotos, pero por supuesto tener un contacto muy directo con el espectador y para que nos cuente sus vivencias también. Redes sociales al poder, correo electrónico al poder y en la web, por supuesto, la web que tendremos alguna de las secciones. No vamos a desvelarlo todo, hay que estar aquí viendo Aquí la Tierra todos los días a las 8:30 de la tarde, que llueva muchísimo en toda España, en todas las comunidades, y así todo el mundo esté en casa y lo que haga es poner la 1.
Doncs ja ho sabem, cada dia a les 8:30, no?
Sí, queda així molt suggerent. Jo crec que des d'ací ja tenen dos seguidors més, veritat.
Un aplaudiment per a ells. I com no tot són alegries, tenim també esbroncada.
Sí, és broncada i amb totes les paraules i amb tota l'energia. El despropòsit de les prospeccions en Canàries que hem sentit darrerament. La declaració d'impacte ambiental positiva a les prospeccions petrolíferes a Canàries ens han deixat completament indignats. A nosaltres i al col·lectiu ecologista Greenpeace, que ha posat el crit en el cel. La concessió del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient d'una declaració d'impacte ambiental positiva a les prospeccions en àvies de l'arxipèlag canari és injustificable i posa en perill el medi ambient i l'economia de les illes. Les ONGs, Ecologistas en Acció, Amigos de la Tierra, Greenpeace, CEO BirdLife i Fondo Mundial para la Naturaleza estan completament en contra d'aquestes explotacions marines en la recerca del petroli, ja que significa apostar per un model energètic basat en el consum de combustibles fòssils i que és insostenible i comporta apropar-nos a un canvi climàtic irreversible. Les prospeccions petrolíferes afecten a la fauna marina, com sabem, a cetacis, a les tortugues i a recursos pesquers, però també és un risc greu per a la possibilitat d'abocaments. Ja tenim el trist exemple del Golf de Mèxic i la plataforma Deepwater Horizon. És un despropòsit total, tenint davant altres alternatives clares, claríssimes, d'energies renovables.
Gavi, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana.
Molt bé, Quique.
Arribem al final del programa. Gràcies per l'atenció parada. Divendres que ve ens tornem a trobar ací, a l'hora del medi ambient. Bona vesprada.